L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
Comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui resum de les principals informacions que hem destacat al llarg d'aquesta setmana.
A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
Aquest dilluns s'ha fet una setmana de l'apagada del tall de subministrament elèctric. A Ràdio Sant Andreu i a l'InfoSap hem preguntat a la ciutadania de Sant Andreu de la Barca com ho van viure i si han pres mesures al respecte. És un reportatge del nostre company Pere Joventí Balcells.
Ja fa una setmana de l'apagada massiva que va afectar tota la península Ibèrica, on dilluns 28 d'abril a les 12:33 hores va marxar la llum d'arreu i aquí a Sant Andreu de la Barca no va tornar fins a la matinada. Una setmana més tard hem sortit al carrer per veure com ho va viure la ciutadania i si han pres alguna mesura per si torna a passar un tall de llum d'aquestes característiques.
Doncs mira, jo com ara estic de permís de maternitat, doncs estava a casa i com a Sant Andreu de la Barca sovint cau la llum, a causa de què passava a Endesa, creiem que era com una apagada comú, però no tornava. I això que vam començar a mirar que no tornava i vam aprofitar que estava el meu pare i la meva parella a treballar a casa, a sortir a fer un tomb fins que tornés, ja que no podia treballar. Llavors vam començar a veure notícies de que havia estat com un tall generalitzat. I vam ajudar els veïns perquè com no podien sortir per anar a treballar perquè no funcionava la porta del pàrquing. I així ho vam viure. Vam fer un tomb després i vam passar el dia. I va ser bonic sopar amb espelmes.
Va ser com més romàntic, no, el sopar?
Sí, sí.
I ara, una setmana després, heu pres algun tipus de mesures per si això tornés a passar? No sé si heu anat a comprar ràdio a piles, per exemple.
Aquell mateix dia ell va anar a comprar ampolles de gas per poder fer servir el camping gas per cuinar. I el de piles és això, no? Perquè ja teníem un frontal per la muntanya, però bueno, cada vegada està carregat, vam aprendre a lliçó. I per lo dels talls, que sí que són sovint al poble, volíem com agafar com un, no sé, que és un dispositiu que fa que torni a pujar la llum quan marxa. Però això pels talls que hi ha comuns aquí a Sant Andreu.
O sigui, ja pensava que era una cosa d'aquí, però després va veure que era més gros.
Sí, sí.
I amb la criatura i tot plegat, com vas adaptar una mica la teva rutina? Entenc que com un dia normal, però sense llum.
Ell, com és petit i té lactància materna, no el va patir perquè no pren biberon. Llavors, això, en aquest sentit, bé, el vam canviar, pues sí, havíem de canviar-lo pues, amb la llinterna per poder veure millor i ja està.
Jo no, honestamente, jo no, o sea, no fue un gran impacto en mi vida, honestamente, o sea, se quedó sin luz, pero de hecho fue como un alivio estar un tiempo sin tecnología. Fue una putada, entiendo que habrá mucha gente cabreada, hemos tenido problemas con los congelados, por ejemplo, pero más allá de la molestia no creo que sea, no me gustaría que ocurriera todos los días, pero ya está, no hay nada más al respecto.
I una setmana més tard, has pres alguna mesura per si tornés a passar? No sé si has pogut preparar doncs, una ràdio a piles o t'has comprat alguna llanterna.
No, la verdad es que no hemos hecho nada. O sea, si vuelvo a pasar sí que estaría más preocupado por... Me parece una inutilidad de nuestro sistema eléctrico, pero no hemos preparado nada. Igual ahora tenemos más localizadas dónde están las velas en casa, pero más allá de eso nada más.
Pues que va a ser una mica... molt inesperat, que ens van trobar en una situació que no és habitual, una mica rara, perquè no teníem ni mòbil ni televisió i sense això ara mateix no podem viure quasi, perquè tot ho porta la tecnologia i tot això, però bé, bé.
I com us veu adaptar a aquesta situació? Què veu fer en el dia d'ara fa una setmana?
Vam fer coses que no fèiem. Llegir una mica el llibre, fer coses diferents, sense llum, sense tecnologia i passar més temps amb la família i tot això.
O sigui, d'alguna manera també va anar bé, vau adaptar la vostra rutina.
Sí, vam adaptar una mica la nostra rutina i vam fer el que podíem fer i vam passar el dia bé i ens van donar compte que sense tecnologia ara mateix ens costaria una mica viure, però ho van portar bé i van tirar cap endavant.
I ara, si passés un altre cop, estaríeu més preparats? Veu prendre algun tipus de mesura per si tornés a passar?
Sí, jo crec que sí. Jo li vaig dir a mi mare que teníem que anar a comprar per si de cas, si no tornava la llum a temps, i vam anar a comprar i ja tenim, bueno, volem anar a comprar bateries portàtils i tot això per si de cas, si ens quedem sense bateria al mòbil o qualsevol cosa.
I us fa por que torni a passar un tall com el de ara fa una setmana?
A mi la veritat que una mica, perquè a l'hora d'anar a treballar amb el tren i tot això se'm van complicar una mica les coses, però jo crec que ho portaria bé. Em costaria una mica al principi, però després ja m'acostumaria i res més.
Pues nada, que no sabíamos por qué, ni por dónde, ni qué es lo que había pasado. Y nada, pues pusimos la radio y tampoco nos aclaraban nada. Y nada, y que yo creo que ni se ha aclarado ni se va a aclarar, no sé, no...
I com ho veu viure? Veu adaptar les vostres rutines? A casa veu poder fer una mica de menjar fred, entenc?
Pues nada, nosotros, no sé, es que no sabíamos, teníamos allí un hornillo, como tenemos todo eléctrico, pues nada, con el hornillo nos solucionamos la comida y esperando a ver que viniera la luz. Ya nos dijeron, bueno, ya dijeron que eran unos 10 horas o así, esperando que pasaran, y sí, ya vinieron, vino la luz casi a las 10 horas que habíamos oído. Y nada, pues nos pilló, suerte que nos pilló, yo acababa de salir del ascensor, que si me piden ascensor vivo en un quinto piso, y bueno, y nada, esperemos que no pase otra vez.
I si tornés a passar, estaríeu més preparats? Heu pres alguna mesura al respecte?
Pues si volviese a pasar, pues nosotros ya tenemos pilas, ya estamos con el hornillo y ya pues más o menos pues estás un poco más preparado. Y ya sabes, como ya te ha pasado otra vez, pues más o menos, pues sabes de lo que viene o sabes... Es que entonces nos pilló tan de improviso que no sabíamos ni cómo qué hacer ni qué reaccionar. Pero bueno, ahora estamos un poco más preparados, pero esperemos que no pase, que fue muy duro.
El tall de llum d'ara fa una setmana va afectar comerços, equipaments públics, transports i va alterar les nostres rutines. I tot i que la llum ja no ha tornat a marxar a la població, el neguit que torni a passar no s'ha apagat del tot.
Com dèiem, el passat dilluns va fer una setmana de la gran apagada del tall de subministrament elèctric. Hem volgut preguntar una setmana després com ho van viure els santandreuencs i les santandreuenques i si han pres mesures al respecte. Aquestes són les opinions, que també les podeu recuperar a través de la pàgina web de radiosantandreu.com.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
L'InfoSap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha presentat una nova web de tràmits que serà més intuïtiva i eficient. El regidor d'Innovació i Tecnologies, Xavier Vila, ha donat detalls de la nova plataforma que facilitarà la gestió administrativa amb la ciutadania.
Presentem una nova web de tràmits des d'una plataforma readaptada i de nova generació per tal de portar l'administració d'una forma més clara a la ciutadania, una eina desenvolupada per l'equip de noves tecnologies en què permetrà que la ciutadania en el moment de fer els tràmits amb l'administració es facin d'una forma molt més clara, molt més senzilla i molt més ràpida. Amb això el que volem és facilitar aquesta comunicació i aquesta relació amb la ciutadania adaptada al segle XXI. Gràcies a aquesta nova plataforma el que fem és mostrar tot el que són uns formularis online a la pàgina web, i des d'aquí la ciutadania es podrà omplir de forma molt més àgil, en vez d'omplir directament amb un PDF després mitjançant una instància genèrica. Amb aquest nou canvi el que fem és que, tot i facilitar molt la gestió per part de la ciutadania, també ens aporta una millora en la gestió interna, és a dir, totes aquelles gestions que es fan a posteriori d'aquesta introducció de dades per part de la ciutadania, gràcies a aquesta nova web de tràmits s'ha implementat un sistema de generació amb el nostre gestor d'expedients, que al final és gestió interna i que facilita molt la gestió per part de la resta de treballadors que estan involucrats en aquest nou tràmit.
Un dels primers tràmits que es podrà realitzar a partir del 12 de maig són les inscripcions a les escoles bressol municipals.
Aquesta nova web de tràmits s'iniciarà a partir del dilluns que ve, coincidint amb l'obertura del tràmit d'inscripció a les escoles bressol, i els posteriors tràmits que s'intentaran que es faran seran les beques, totes les línies de beques, els tràmits de UAL, els tràmits de les saques d'ocupació de via pública, és a dir, tots aquells tràmits que s'estan fent a dia d'avui amb una instància genèrica, els volem adaptar amb aquest nou format per tal de poder gestionar molt més bé aquestes peticions de la ciutadania.
La nova plataforma de tràmits compta amb un disseny més clar i funcional, a més de ser intuïtiva i eficient, com ha assenyalat el regidor Xavier Vila.
Aquesta nova web de tràmits estarà adaptada a qualsevol dispositiu, és a dir, que s'adaptarà automàticament si ho fem des d'un dispositiu mòbil, des d'una tablet o des d'un ordenador, s'ajusta tot a les mides de la pantalla amb la que hi estem treballant, i sí, efectivament, la segona part de la millora d'aquesta gestió d'aquesta web de tràmits és tots els tràmits de gestió interna que provoquen que l'adaptació o la modificació d'aquestes dades, introducció als sistemes per després poder fer les notificacions, sigui tot molt més automàtic i fàcil.
Les paraules del regidor d'Innovació i Tecnologia, Xavier Vila, amb la presentació de la web de tràmits que facilitarà la gestió administrativa i la ciutadania. Una plataforma que intenta ser més intuïtiva i també eficient. I aquesta setmana ha començat una nova ronda d'assemblees de barri, assemblees que continuaran el proper dilluns.
Sant Andreu de la Barca enceta una nova ronda d'assemblees de barri. Aquest mes de maig tornen aquestes trobades entre veïns i representants polítics municipals. Es tracta d'una iniciativa impulsada per l'Ajuntament de la ciutat que busca fomentar la participació ciutadana i el diàleg directe entre la ciutadania i el seu govern municipal.
Doncs estem amb Javi Romero, regidor de Participació, perquè ens expliqui que torna una nova edició de les assemblees de barri. Bon dia.
Molt bon dia, doncs així és, anunciem una quarta ronda d'assemblees del barri per la ciutat des que vam entrar com a nou equip de govern, i doncs a partir de la setmana que ve començarem a reunir els veïns i veïnes que volen apropar-se per diferents places de la ciutat, on podran doncs parlar amb el seu regidor o regidora de barri corresponent, juntament amb el nostre alcalde Marc Giribet, doncs per posar en comú les necessitats que pugui tenir el barri, les qüestions que preocupin els veïns i veïnes, i donar les explicacions que siguin oportunes. Com ja hem dit molts cops, doncs aquestes assemblees de barri formen part de l'esperit d'aquest equip de govern d'apropar l'administració a la ciutadania per fer doncs una gestió de la ciutat més propera i més transparent, i per tant qualsevol veí o veïna que vulgui transmetre la seva preocupació allà ens trobaran en els diferents punts de la ciutat doncs per explicar allò que es preocupin.
Tant ara ho apuntaves, eh? És una reunió entre els veïns i l'Ajuntament, i doncs els veïns demanen informació o expliquen les seves queixes, en aquest cas als representants polítics, perquè puguin prendre doncs decisions i solucions.
Sí, i no només les queixes, sinó recollir propostes de millora que puguin tenir els assistents, doncs això per millorar la qualitat de vida del barri on resideixen, no? També es poden apropar per preguntar qüestions de la ciutat. Evidentment també en donarem les respostes oportunes, però la qüestió és aquesta, la qüestió és que la ciutadania es vegi partícip de les polítiques de la ciutat, que vegi que som un govern que està aquí per escoltar-los i per apropar-los a les millores de la ciutat.
Doncs on i quan esdevindran aquestes assemblees de barri? No sé si ens pots fer una mica cinc cèntims a quins llocs ens hem d'adreçar.
Sí, passem a donar aquesta informació, tot i que potser passem molt, molt ràpidament, la trobaran també accessible a la web de l'Ajuntament, a l'article, suposo, a la ràdio, i també en els diferents plafons d'expressió ciutadana, els diferents cartells que hi ha pels barris, doncs, amb la informació concreta a cadascun d'ells. Però bé, començarem el proper dimarts 6 de maig al barri del Palau. Seguirem el dia següent, dimecres 7 de maig, estarem al barri de Can Prats. Ho dic ràpid perquè les localitzacions millor mirar-les a la web. El dijous 8 estarem al barri del nucli antic. Ja passem a la setmana següent, a dilluns 12 de maig, que estarem al barri de la Colònia. A dimarts 13 estarem al barri de la Plana. Seguidament, el dimecres 14 de maig, estarem al centre. El dijous 15 de maig estarem al barri de la Solana i tancarem aquest circuit, aquest cop al barri del Pla de l'Estació, el proper dilluns 19 de maig. Totes les hores de trobada són les 7 de la tarda i les localitzacions estaran accessibles a la web municipal.
Per tant, entenc que fareu un escombrat per tota la ciutat visitant tots aquests barris i portant aquestes assemblees arreu.
Efectivament, és la idea, és apropar el màxim possible a l'administració de la ciutadania i poder això discutir qüestions concretes de cadascun dels barris i fer veure als nostres veïns i veïnes que l'Ajuntament està per escoltar-los.
I per acabar, és la quarta edició d'aquestes assemblees de barri, entenc que estan funcionant com esperàveu i per tant doneu continuïtat a aquestes trobades amb els veïns.
Efectivament, les considerem superimportants i les persones que han assistit a les darreres sessions sempre ens hem trobat com molt agraïdes de dur a terme aquesta iniciativa per fer-les sentir escoltades i partíceps. Clar, com tot, són unes iniciatives que van arrelant a la ciutat i això ho podem veure amb la crescuda de participació que hem anat tenint. No té res a veure la primera ronda d'assemblees que vam fer a inicis de mandat, allà a l'octubre del 23, amb les darreres que vam fer, on ja teníem prop de una cinquantena de participants per cada barri, és a dir que unes 400 persones es van apropar a les darreres, no? I la qüestió és seguir en aquesta línia, seguir fent veure als nostres veïns i veïnes que es poden apropar, que són útils, que hem agafat qüestions que s'han tractat en assemblees i les hem activat a la ciutat i ja es poden veure canvis importants i que repliquem el format passat que vam tenir de carpes al carrer perquè també ho trobem com molt més proper i que animem a tots i a totes a que continuïn assistint.
Perfecte, Javi Romero, regidor de Participació, moltes gràcies per haver-nos rebut i anirem seguint tot plegat aquestes assemblees de barri.
Moltíssimes gràcies.
Aquestes trobades que tindran lloc als diferents barris del municipi durant tot aquest mes de maig compten amb la presència de l'alcalde i dels regidors referents de cada zona. L'objectiu és escoltar, diuen, de primera mà les inquietuds, propostes i suggeriments del veïnat, així com retre compte de les actuacions i projectes en marxa a cada barri.
L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.
Aquesta setmana hem conegut les dades de l'atur del mes d'abril a Sant Andreu de la Barca. Xifres positives, l'atur baixa.
L'atur continua baixant a Sant Andreu de la Barca, ara un 1,7%. Les xifres que ofereix el Consell Comarcal del Baix Llobregat mostren una davallada de la taxa d'atur a la ciutat. El nombre d'aturats a Sant Andreu de la Barca se situa en les 1.129 persones i baixa un 1,7% respecte al mes de març. Hi ha 19 persones menys a l'atur. Si comparem les dades actuals amb les del mes d'abril de l'any passat, la baixada és del 2,1%. A la ciutat l'atur representa un 8,4%, mentre que la comarca se situa en el 7,9, a l'àrea metropolitana és del 8,2 i a Catalunya del 8,3. Les poblacions de la comarca amb més atur són Sant Vicenç dels Horts amb el 9,9, Esparreguera amb un 9,4 i Martorell amb el 9,4%. A l'altra cara de la moneda, els municipis amb menys aturats són Sant Esteve Sesrovires, Santa Coloma de Cervelló i Begues, totes elles amb un 5%.
A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
I aquesta setmana a l'InfoSap hem fet ronda d'entrevistes de l'espai de portaveus. De fet, hem entrevistat a la portaveu d'En Comú Podem, Isabel Marcos. I és que aquesta nova ronda d'entrevistes de l'espai de portaveus estem analitzant i valorant els dos primers anys de legislatura. De fet, estem a la meitat, a l'equador de la legislatura 2023-2027. Ens trobem a l'equador de la legislatura municipal i a l'espai de portaveus reprenem les entrevistes amb els diferents representants polítics del consistori per fer balanç d'aquests dos anys i mirar també cap al futur. Avui iniciem aquesta nova ronda d'entrevistes amb Isabel Marcos, portaveu d'En Comú Podem a Sant Andreu de la Barca. Isabel Marcos, molt bon dia.
Hola, molt bon dia a tots els veïns i veïnes. Molt bon dia, Jordi.
Doncs en aquest espai de portaveus estem just a meitat de legislatura, a l'equador d'aquesta legislatura, d'aquests dos primers anys. Volem fer balanç. Primer tot li preguntem quin balanç en fa d'aquesta primera meitat de legislatura des d'En Comú Podem.
Bueno, pues mira, justo ahora estamos haciendo las regidurías de barrio, donde entre muchas de las cosas que hacemos las regidurías de barrio, las asambleas de las regidurías de barrio, hay una parte que es rendir cuentas de lo que hemos hecho estos casi dos años, porque parece que ha pasado mucho, pero no, aún no han pasado ni siquiera dos años. Y estamos rindiendo cuentas y explicando un poco lo que hemos hecho desde el gobierno a los vecinos y vecinas de la ciudad. Yo lo resumiría en mucho trabajo, mucho. Hemos hecho toda una primera parte, entramos en el ayuntamiento y hemos tenido que organizar, que regularizar muchas de las cosas que pasaban. Y en ese sentido, es como que en estos 12 años, aparte de todo lo que ha sido el primer choque, ¿no?, de mejora de la ciudad, el alcalde siempre habla de San Andreu Avanza y de, ¿no?, creado la ordenanza de convivencia y civismo, el reglamento de participación ciudadana, la ordenanza de tenencia responsable de animales, el reglamento interno de la policía y se está trabajando ahora la ordenanza de circulación. Todas estas ordenanzas lo que están haciendo es regular pues lo que pasa en la ciudad y tomar medidas para poder mejorar, ¿no? Y después la otra cosa que estamos haciendo también es elaborar todos los contratos de la ciudad, como cuando uno tiene un piso y tiene la luz, el agua, el seguro, ¿no? Pues nos encontramos con un ayuntamiento donde la mayoría de los contratos de la ciudad no estaban hechos, no había contrato de mantenimiento de los edificios municipales o acababa justo en ese momento, no había contrato de, por ejemplo, de antiincendios, de limpieza, o sea, muchos de los contratos no estaban. Eso significa un trabajo muy importante porque implica pues justificaciones técnicas, jurídicas, económicas, de preparar todos esos contratos para dar servicio a la ciudadanía. Eso ha sido un trabajo muy, muy importante. Y después, pues estamos elaborando todos los proyectos que se van a ejecutar. Estamos ahora, por ejemplo, diseñando los proyectos de la remodelación de los parques de la ciudad. Se están trabajando pues los grandes proyectos de ciudad, la Bresol, el CAP. A nivel más inmediato, pues todo el tema de después de la sequía, ¿no? Empezamos a salir de la sequía, replantar todos los árboles que durante la sequía han muerto. Se están replantando muchos árboles de la ciudad, se han pintado, se está ordenando también todo el tema del tráfico. Bueno, hay como muchas cosas que todavía no se ven, y que se van a ver en los siguientes 2 años. Es como que estamos preparando el terreno, pues eso, labrándolos, poniendo las semillitas, y que esos 2 siguientes años yo creo que la ciudadanía va a empezar a ver mucho más de lo que se está viendo ahora. Hemos sacado el primer folleto de rendir cuentas. Hay muchas medidas que en el folleto y dinero, ¿no?, que se está aplicando ya, que la ciudadanía ha podido ver, pero yo creo que esos 2 años que vienen será donde se va a ver realmente la acción de gobierno. Y en concreto, desde En Comú Podem, estamos haciendo 2 cosas básicas. Una es trabajar desde las regidurías que llevamos. La regiduría de Gengran, por ejemplo, el casal de la Gengran ha tomado una vida que mucha gente me dice, ¿no?, las personas, los usuarios usuarias, nunca había tenido esta vida. Se han incrementado muchas actividades, incluso se están haciendo, preparando actividades en la calle. Por ejemplo, se está preparando una ruta en la ciudad para hacer una marcha nórdica. Se está trabajando un circuito. Hemos incrementado pues el cine, la radio, talleres de bienestar emocional, muchos talleres diferentes que estamos haciendo. Cada trimestre hay una excursión a una parte de Cataluña. Y ahora estamos empezando a crear una alternativa al casal, porque el casal tiene mucha demanda, tiene mucha vida, tiene mucha fuerza, pero luego hay ciudadanos y ciudadanas que no van al casal y que tienen otros intereses, y estamos empezando a trabajar la creación de una entidad en la ciudad que va a crear el aula de la universitaria de la Gengran. Estamos muy ilusionadas con este proyecto, que va a ser una alternativa de ocio, de salud para la Gengran de la ciudad.
Quan va començar el mandat, tenien unes expectatives i uns objectius. S'han complert o s'estan complint aquestes expectatives i aquests objectius?
Jo diria...
Estan com ho podem, per
exemple? Jo diria que s'estan...
Com a equip del govern municipal, també,
sí,
no?
Vull dir, sí, estem
davant de les dues vessants,
Sí, perquè no et contava, en igualtat, en feminismos LGTBI, també s'ha hecho un crecimiento muy, muy grande. S'ha creado un equipo de profesionales muy potente. Se está aumentando toda la asistencia de la ciudad en prevención de las violencias machistas. Vamos a ir a un espacio diferente, a un local donde vamos a poder trabajar pues trabajo comunitario con la ciudad. Entonces, lo que me preguntabas, yo creo que se han cumplido, pues en parte sí y en parte no. Sobre todo, no se ha cumplido la rapidez con la que queremos las medidas. Es muy lento todo en el ayuntamiento, en la administración pública, las cosas son muy lentas. Cada proyecto que se hace, pues hay una parte que tiene que ver, pues, que se crea el proyecto desde lo técnico, se diseña, ahí pasa después a contratación, hay toda, ¿no?, un trabajo de contratación que tiene que hacer, pasa después a una fiscalización económica y pasa a ser publicado, y de cada una de estas fases va pasando tiempo. Es una cosa que es difícil, yo a veces lo explico a la gente que me pregunta, ¿no?, que un proyecto, por ejemplo, de contratación del mantenimiento de la ciudad, pueda tirarse 1 año para salir a concurso y ser licitado y que tengamos una empresa que haga el mantenimiento de la ciudad. Claro, entonces, esa lentitud que tiene que ver con las garantías del ayuntamiento, es decir, que no acabemos adjudicando un contrato al amigo del cuarto, ¿no? Todas esas garantías que hay llevan a una lentitud brutal. Y luego tenemos también pues una limitación en cuanto a la cantidad de técnicos que tenemos en el ayuntamiento. El ayuntamiento es de San Andrés de la Barca, la plantilla es muy justita, y por mucho que, bueno, mi experiencia con los técnicos que llevan mis regidurías, estoy encantada, bueno, en Gengran y en Igualdad, es brutal el trabajo que se está haciendo, y además la rigurosidad con la que se trabaja. Yo aprovecho desde aquí, desde la radio, para felicitarlos y felicitarlas, porque es brutal el trabajo, ¿no? Pero claro, es muy lento todo. Cualquier medida que tomamos implica, lo que decía, todo ese proceso, y nos gustaría, yo creo que a todo el equipo de gobierno y a cada uno de los regidores y regidoras, poder acelerar los procesos mucho más.
¿Es veu diferent en la situació quan s'està a l'oposició, quan després s'està governant?
Bueno, yo era muy consciente. Yo,
usted viene de la administración pública, ¿no?
Sí, yo soy trabajadora social, soy técnica de una administración pública como Hospitalet, que es muy grande y que también es lenta, es complicada. Y en ese sentido yo era muy consciente. Lo que pasa es que cuando estás en la oposición, pues bueno, no eres tan, en ese sentido, pues haces una oposición de solicitar, de pedir, de exigir, de, ¿no?, como de fiscalizar. Y cuando estás dentro, pues ves todas las dificultades del día a día y en ese sentido pues tienes que ir, pues por un lado irlas salteando y por otro lado irlas, pues eso, respetando también, porque son las que garantizan que las cosas se hacen bien.
A nivell personal, com ha viscut aquests dos anys?
Uaf, a nivel personal, mucho trabajo, muchísimo trabajo, no tienes horario. Claro, yo trabajaba en un ayuntamiento, de hecho trabajo todavía en un ayuntamiento, no tienes horario y además es que del ayuntamiento, de mi casa al ayuntamiento a veces, ya me he encontrado con varias personas, ya he hablado de muchas cosas, cuando llegas al ayuntamiento ya has hecho muchas cosas por el camino. Y después, claro, yo llevo regidurías que en concreto tienen mucha relación, Gencran, Igualdad, Cooperación, son regidurías donde tienes que estar muy presente, yo me paso mucho tiempo en el Casal de la Gencran, y el Casal de la Gencran con toda la vida que tiene, ¿no?, en todos los actos, en todas las cosas que se van haciendo, y el resto lo mismo, pues la regiduría de barrio supone un contacto directo con la gente. Y en ese sentido es muy agotador, o sea, es brutal, ahí sí que no lo ves hasta que no estás dentro, ¿no? Porque desde fuera se ve como más fácil o como menos tiempo, y cuando estás dentro dices, es que es fines de semana enteros, ¿no? Quiero un fin de semana para poderme escapar con mi familia, para conciliar, pues a veces no los tienes en mucho tiempo.
Quin rol creu que ha tingut vostè o en Comú Podem dins de l'Ajuntament en aquests dos anys?
Uah, qué pregunta. Bueno, un poco teníamos dos objetivos. Una es trabajar en nuestras regidurías, hacer trabajo. Y que en lo que nosotros llevamos, de lo que nosotros en Comú Podem nos encargamos, que avance y que haya mejoras importantes. Y en ese sentido estamos muy, muy contentos, muy contentas de cómo ha ido. Y el otro es poder acompañar la acción de gobierno desde nuestra forma de trabajar, desde nuestra ideología y desde la defensa de todo el programa que nosotros en las elecciones presentamos. De potenciar lo público, de mejorar los servicios, de potenciar todo lo que son los servicios de atención a la ciudadanía y a las personas, de mejorar la ciudad, y en ese sentido pues hacer un poco de Pepito Grillo, ¿no?, del gobierno, y de irles pues recordando ese programa con el que nos comprometimos con la ciudadanía, ¿no?, y que en momentos en que sentimos que se desvía, pues poder pues ir recordando, ¿no?, y dando pues eso, no sé cómo decirlo, estando ahí y de alguna forma eso pues también proponiendo y acompañando.
L'entrevista íntegra està disponible a través de la pàgina web de radiosantandreu.com. De fet, el proper dilluns entrevistarem a Sònia Aranda, portaveu del Partit Popular, i el dimarts entrevistarem a Felipe del Val, portaveu de Som Sant Andreu. Dimecres, Antonio López, portaveu de Vox, i dijous l'entrevista amb el portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya, Juan Pablo Beas.
L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
Sant Andreu de la Barca elaborarà melmelada amb els tarongers dels seus carrers. Volem parlar d'aquesta iniciativa i ho volem fer-ho a Mònica Julià, regidora de Medi Ambient a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bé, parlem d'aquest projecte, on bé, hem vist en carrers de Sant Andreu de la Barca on tenim tarongers, concentrarien el carrer Major i el carrer Estatut, i ara s'aprofitaran aquestes taronges per fer melmelada. En què consistirà aquest projecte, Mònica?
Doncs, bueno, és un projecte que portem conjuntament amb una fundació, Fundació Espigoladors, que bueno, ha sigut agafar aquestes taronges que normalment es llançaven i fer pues, això, un taller d'aprofitament alimentari. En concret es faran dos tallers, un al Casal de la Gent Gran, que es farà aquest dimecres a les 5 a 7 de la tarda, i un altre que es farà conjuntament amb les associacions de veïns de la plaça de la Pau i del nucli antic.
Aquests tallers, qui pot participar? Hi ha una inscripció prèvia?
Sí, al casal de la gent gran, doncs, evidentment, la gent d'aquest propi casal hauran de fer la inscripció allà mateix, i després el taller de l'associació de veïns de tots
de la plaça de la Pau
i plaça de la Pau la faran els propis membres d'aquestes associacions. Seran una inscripció d'entre 25-30 persones i cada associació, pues, aportarà els seus membres.
Per tant, aquestes melmelades es fan en diferents tallers, en tres tallers concretament, que hem comentat,
dos tallers, sí.
Que hem comentat en aquests moments, i es tracta d'aquesta activitat que té diverses vessants. Una és a favor de l'aprofitament alimentari d'aquestes taronges que estan a la via pública i que se farà aquesta melmelada. Aquest és un dels primers objectius.
Correcte, i és això, fer l'aprofitament alimentari, però també fer una activitat comunitària, no? que això el nostre govern, pues són proactius en aquest aspecte, no? d'afavorir tot el que sigui participació ciutadana en tots els àmbits.
Com sorgeix aquesta idea de fer aquestes melmelades?
Doncs pues això, de veure que es llença aquestes taronges cada any que es llançaven, de dir, ostres, pues no, hem de lluitar pues per un aprofitament d'aquests aliments, no? I bueno, va sorgir la idea de fer aquesta mermelada, de fer participació amb la gent, i bueno, la gent que participi s'emportarà uns petits potets, unes mostres, i després els pots que s'obrin es quedaran com un regal institucional. O sigui, aquesta mermelada no es vendrà en cap cas, sinó que seran uns regals, pues, per a aquelles associacions o aquelles empreses o aquelles persones que vinguin a visitar-nos a l'Ajuntament, se'ls oferirà un potet de record.
Estem parlant de taronges amargues.
Correcte, sí, sí. Aquestes no es poden menjar perquè, això, com pròpiament diu el nom, són molt amargues, però per fer melmelades són estupendes, queden molt bé.
El primer taller serà aquest dimecres al casal de la gent gran de 5 a 7 de la tarda. Per tant, aquest dimecres veurem aquesta primera resposta, no?, per part de la ciutadania.
Sí, sí, esperem que tingui molt d'èxit.
Aquesta iniciativa es faran amb d'altres al municipi?
Ho estem valorant amb aquesta fundació, perquè hi ha altres arbres fruiters com poden ser les moreres, no?, que tenim aquí a l'Avinguda Constitució, i a veure que ens guiïn una miqueta de quins fruits podem aprofitar i continuar fent pues, tallers, i no d'amelades, potser d'altres coses. Però bueno, estem en converses a veure què ens poden oferir.
De moment són aquestes taronges.
De moment això.
Que ja s'han recollit, aquestes taronges.
Sí, sí, aquestes ja es van recollir i bueno, pues es portaran el dia del taller, aquesta fundació les portarà i bueno, es faran bullir, s'envasaran, tot al mateix taller.
Per tant, les persones que participin del taller també aprendran a fer melmelada, no? Per
correcte.
Tant, un altre objectiu, no?
Correcte, és això. Ara aprendran amb taronges, però és aplicable a qualsevol fruita que volem fer melmelada a casa.
I amb aquesta col·laboració, no?, amb la ciutadania.
Sí, això és lo important, que la ciutadania participi.
Què espera d'aquesta iniciativa, d'aquestes melmelades que se celebraran dels tarongers de Sant Andreu de la Barca?
Pues això, que la gent tingui aquest pensament de no llançar els aliments, sinó de que se'ls pot es poden transformar, fer altres coses, i bueno, i que la gent s'engresqui a fer coses en comunitat, no? És bonic també aprendre i participar de forma activa.
Doncs esperem que aquesta iniciativa, doncs, hagi molta gent que estigui interessada en fer aquestes melmelades, i aquest és el primer any que es fa. En principi, la voluntat per part del consistori és que cada any es repeteixi la mateixa operació.
Sí,
no?
Sí, si veiem que té èxit, doncs, evidentment, ho volem replicar, i no només amb taronges, ja com he dit abans, si podem amb altres fruits o altres matèries primeres, doncs ho farem, clar que sí.
No es tracta d'una producció per vendre, sinó es tracta d'una producció més aviat testimonial, no?
Això, és perquè la gent que participi al taller es pugui portar una petita mostra i després, doncs, que quedi com a regal institucional. final.
Doncs Mònica Julià, regidora de Medi Ambient a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, abans de finalitzar doncs, aquesta entrevista, aquesta notícia, no?, que Sant Andreu de la Barca l'haurà melmelada amb els tarongers dels seus carrers, quina espera d'aquesta iniciativa?
Pues
aprofitant que té els micròfons de Ràdio Sant Andreu.
Que s'apunti molta gent, que de veritat que s'ho passaran bé, i a més, pues això, de tenir consciència d'aprofitar, de no malbaratar i de donar segones vides a tant als productes que es mengen com a la resta de productes que tenim a casa, no? És començar a canviar la mentalitat per reaprofitar i reutilitzar.
Doncs Mònica Julià, regidora de Medi Ambient, gràcies per acompanyar-nos. Que vagi molt bé aquesta iniciativa.
Gràcies, bon dia.
L'InfoSap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
I aquest dijous l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha tornat a convocar l'Espai Ciutadà contra la Violència Masclista. En aquesta ocasió, tres autores locals han estat les protagonistes.
Sant Andreu de la Barca torna a dir no a la violència masclista a l'Espai Ciutadà. Com cada primer dijous laborable de mes davant l'Ajuntament, ciutadans i representants polítics han condemnat els darrers assassinats masclistes i han guardat un minut de silenci en record a les víctimes. Malauradament, des del darrer Espai Ciutadà han mort assassinades en mans de les seves parelles o exparelles 5 dones a tot l'estat espanyol i ja són 1.253 les víctimes des de 2003, quan es van començar a comptabilitzar. L'edició de maig ha comptat amb la participació de 4 escriptores locals, ho explica la regidora d'Igualtat, Isabel Marcos.
Avui, un dia més, estem aquí a l'Espai Ciutadà contra la Violència Masclista i aquest mes, com que hem tingut tan a prop Sant Jordi, ens acompanyen i protagonitzen l'espai 4 dones que són escriptores i que han publicat els seus llibres i que ens llegiran una estona del seu llibre. Les dones són Roser Daga Gómez, que ha publicat Más que Sens, Dis Cabello, Cuando canta el corazón, Marta Miralpeix Ros, Amores, desamores y otros desvaríos, y Silvia Barba, Frío rojo. Gràcies a les 4 per ser aquí avui, per el vostre compromís contra la violència masclista.
L'escriptora i professora Roser Daga, autora de Max que sents, va ser l'encarregada de llegir el manifest.
Abril és un mes de transició, de floració i d'esperança, però també ha estat, malauradament, testimoni de pèrdues irreparables. Cada nom, cada història, cada absència ens interpel·la i ens obliga a actuar, a educar i a sensibilitzar. Perquè no hi ha transformació sense consciència i no hi ha justícia sense memòria. Des del darrer Espai Ciutadà, han assassinat 5 dones a mans de parelles o exparelles. Josefa, de 76 anys, d'Ourense. Diana Carolina, de 48 anys, de Les Palmes de Gran Canària. Marta, de 44 anys, de Tarragona. Maria del Rocío, de 55 anys, de Huelva. Míriam, de 35 anys, de La Rioja. Aquest mes convertim el dolor en compromís i en aquest espai fem valdre la força de la paraula com a eina de resistència. 4 autores que hem participat enguany en la Diada de Sant Jordi us acompanyem amb les nostres veus, veus crítiques, creatives i valentes. La cultura també és una trinxera des d'on podem combatre el masclisme, sacsejar consciències i obrir camins cap a la llibertat. Aquest acte no és només un record, és un crit compartit per una societat lliure de violències. És un gest col·lectiu per dir prou. És una declaració de lluita, perquè cada dona assassinada és una absència que ens interpel·la. Gràcies per ser aquí, per escoltar, per sentir i per actuar. I sobretot, per continuar construint entre totes i tots un futur més digne, més just i més igualitari. Per la memòria, per la vida, per la llibertat de totes les dones.
Per la seva banda, l'escriptora Silvia Barba ha llegit un fragment de la seva novel·la Frío rojo.
El profesor que me había presentado en el cine la estaba esperando en su portal. Lo seguí hasta un restaurante y esperé. Después fueron a casa de Pedro y a través de la ventana vislumbré que se estaban besando. Iracundo, volví a casa y no pude evitar desahogarme con Alexei. No debería haberle explicado nada, porque esa misma noche fue a su apartamento. La telefoneé para avisarla, pero no cogí el móvil. Una noche después, comprobé horrorizado que estaba en nuestra casa. Alexei se había hecho pasar por mí y la había secuestrado. Cuando me vio, Me pidió desesperada que la liberase, pero Didac ya había servido la cena para dos y Alexei la obligó a comer. Mi hermano y yo nos sentamos también para degustar una botella de sangre que manteníamos tibia con una cubitera inversa. Intentó entablar conversación con ella, pero estaba demasiado impresionada para responder a sus preguntas. Víctor también la miraba hechizado e intentaba decirle que escapara de nuestra casa en cuanto pudiera, pero mi hermano se enfadó y le golpeó.
Ilis Cabello també ens ha llegit un fragment de Cuando canta el corazón.
Todos somos vehículos transportadores de amor, contenedores de pedacitos de los corazones de las personas que pasaron por nuestra vida. Cada vez que alguien que amamos se va para siempre, se lleva una parte de nuestro roto corazón. Y así el universo infinito se va llenando de amor de nuestra esencia y la suya. Por eso, los que seguimos aquí, hemos de seguir amando de verdad, recomponiendo tras cada daño nuestro corazón. Un corazón que se regenera y que guarda en cada cicatriz una historia que conecta directamente con nuestra memoria, consiguiendo así que jamás olvidemos a esas personas que se llevaron un trozo de nosotros para brillar desde algún lugar en forma de estrella. La vida necesita amor. Necesitamos seguir brillando aquí y allá, eternamente, en un ciclo infinito.
I per últim, Marta Miralpeix, veïna de Sant Andreu, ha llegit també un fragment del seu llibre Amores, desamores y otros desvaríos.
Había perdido los mil colores con los que me adornaba. Las sonrisas fueron sustituidas por amargas lágrimas y las canciones por lamentos, como si de un ánima en pena se tratara. Solo hay una sombra negra deslizándose por esta ciudad. Una sombra que tiene que pararse a vomitar, ya que es incapaz de soportar la angustia y la presión cuando va cada mañana al trabajo. Una angustia perpetua que no me permite respirar, por mucho que lo intente. Una tristeza que cargo como cargan los presos con sus cadenas. Una falta de esperanza, de proyectos, de vida y de ganas de seguir viviendo. La falta absoluta de fe. No hay nada peor que perder la fe y la esperanza. Y yo la he perdido.
Una vegada més, Sant Andreu de la Barca ha dit prou a la violència masclista amb l'espai ciutadà que s'ha fet novament davant les portes de l'Ajuntament.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
Del 12 al 15 de maig, Sant Andreu de la Barca acull la primera edició de la Setmana de l'Educació, una iniciativa impulsada pel Pla Educatiu d'Entorn amb l'objectiu de donar suport a les famílies i també professionals en els reptes actuals de l'educació. Enguany el programa inclou temes com l'assetjament escolar, la relació amb els adolescents o l'impacte de les pantalles en la infància. Seran activitats en el Teatre Núria Espert. Ens acompanya Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Famílies a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
Hola, bon dia, Jordi.
Bé, aquesta és la primera setmana de l'educació a Sant Andreu de la Barca. Objectius principals d'aquesta setmana?
Mira, els principals objectius és poder apropar a les famílies un cicle de xerrades. Val a dir que l'any passat vam fer també la Setmana de l'Educació Respectuosa, però sí que és veritat que enguany consolidem aquesta setmana amb un títol més obert com a Setmana de l'Educació, per poder fer d'aquí en endavant doncs cada any un cicle de xerrades o d'activitats que ens puguin venir bé en funció del que vulguem treballar en aquell moment. En qualsevol cas, l'objectiu és això que deia, poder apropar les famílies a temàtiques d'interès, temàtiques que ens demanen, sobretot, formació i poder construir aquesta comunitat educativa de municipi.
Aquestes activitats estan adreçades a professionals, però a les famílies.
Exactament. Aquestes xerrades s'ofereixen des del Pla Educatiu d'Entorn. Recordem que podem ofertar aquestes activitats gràcies al Pla Educatiu. I bé, estan adreçades, com dius, a les famílies, als professionals, a tota la comunitat educativa, qualsevol persona realment que tingui interès per aquestes temàtiques, tant per l'assetjament escolar, que és un tema que ens demanen molt les famílies, que és un tema bueno, que preocupa. També portarem a Juanjo Fernández, que ens parlarà sobre l'adolescència amb una xerrada molt dinàmica, la veritat. Si la gent el vol buscar, és un home molt, molt, molt dinàmic, que fa uns vídeos molt xulos, i es dirà 30 manaments per tractar amb adolescents. Aquí es tractaran doncs, problemes i solucions quotidians que poden ser d'interès per les famílies i també pels docents, evidentment. I després, desconnectats per la pantalla, també un tema molt actual, que és la gestió de les pantalles, sobretot a la petita infància, però també durant tot el, bueno, tota la infància i adolescència.
Clar, aquest últim, el tema de les pantalles desconnectats per la pantalla, està adreçat, en principi, per famílies professionals de la primera infància, de 0 a 6 anys.
És que és molt fort, Jordi, perquè ens trobem molt... Bueno, és una imatge més que recurrent de famílies amb infants als cotxets, doncs, hi ha pantalles, on a restaurants i ens trobem també doncs, infants amb el mòbil, amb la tablet... Bueno, al final, per les famílies ho fan el millor que poden, el millor que saben, i moltes vegades per poder conciliar, per poder tenir una estoneta de tranquil·litat, doncs, se li proporciona a l'infant aquesta pantalla. El Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç, el CDIAP, doncs ens parlarà una mica de com afecta això als infants i doncs, possibles alternatives i eines que poden tenir les famílies per tenir una alternativa a aquesta solució que habitualment es posa.
Concretament, aquesta xerrada Desconnectats per la pantalla serà el dijous 15 de maig, Teatre Núria Espert, de 4:45 de la tarda fins a les 7, 5:30 fins a les 7 de la tarda. Cal inscripció prèvia per aquestes tres activitats, tres xerrades que estan previstes?
No cal cita prèvia, el que sí és que oferirem en totes les xerrades, en totes tres xerrades, un espai de joc i cura gratuït per infants de 3 a 12 anys. Això ho fem doncs, per poder facilitar la conciliació de les famílies i que aquestes puguin assistir, sí, en el cas doncs, que hagin d'estar amb els infants, doncs, que puguin gaudir de la xerrada tranquil·lament. En aquest cas, sí que, sisplau, haurien d'enviar un correu a plaeducatiuentorn@sabarca.cat o trucar al telèfon de l'Ajuntament, extensió 226, per poder fer la reserva, per poder preveure quants infants tindrem en aquest espai. Val? La resta, per poder assistir a la xerrada, no és necessari fer cap reserva.
Per tant, això passa en les tres xerrades. Hem dit la del dijous 15 de maig, Desconnectats per la pantalla. Hem parlat del dimarts 13 de maig, en aquesta ocasió, amb Juanjo Fernández, amb 30 manaments per tractar amb adolescents, destinat a famílies i professionals de secundària, serà a la mateixa hora, en el Teatre Núria Espert. I el dilluns, dia 12 de maig, tindrem aquesta xerrada formativa sobre assetjament escolar. Com has comentat abans, és un dels temes que us han demanat tant les famílies com també els professionals, no?
Exacte. Aquí hem buscat molt bé a qui portàvem. Portem Ainhoa Roca. Ella és una professional que ens explicarà molt bé quins factors afavoreixen el bullying, l'assetjament, quins factors podem trobar familiars, context social, entorn escolar, i s'analitzaran doncs, aquests diferents rols que té doncs, cada part implicada. Deixa'm destacar també, Jordi, que no és per casualitat que la Setmana de l'Educació estigui en aquestes dates. El dia 15 de maig és el Dia Internacional de les Famílies i tal com ens vam comprometre amb una proposta que ens vam fer a plenari, un altre grup municipal, a Felipe del Val, en aquest cas, doncs bueno, vam proposar poder fer alguna activitat d'interès al Dia de les Famílies i complint allò que aprovem, perquè doncs, bueno, malgrat hi hagi grups que volen fer creure el contrari, som un govern que escolta i que acceptem les propostes, doncs hem programat aquest cicle de xerrades en la setmana del Dia Internacional de les Famílies, perquè recordem que tota la comunitat educativa educa, però cal destacar el paper de les famílies, que al final és el nucli bàsic de l'educació dels infants.
Per tant, aquesta setmana de l'educació tindrà continuïtat en els propers anys.
Exactament, esperem que vinguin moltes famílies, molts docents i persones interessades en general per l'educació i doncs, que pugui tenir continuïtat en els propers anys i anar traient temes d'interès i que ens facin millorar com a municipi.
Assetjament escolar, adolescents, com desconnectar-nos de la pantalla, sobretot dirigida a la primera infància, de 0 a 6 anys. Són les tres xerrades que seran en el Teatre Núria Espert del 12 al 15 de maig. L'hora de les tres sessions és de 5:30 a 7 o 7:30 de la tarda, depèn de quina xerrada. I, per tant, doncs, aquí tothom està convidat i convidada.
Us esperem a tots i totes al Teatre Núria Espert la setmana que ve.
Com a regidor d'Educació, què espera d'aquestes xerrades?
Doncs espero molta participació. Sobretot, espero participació a la xerrada dels 30 manaments per tractar amb adolescents, perquè, Jordi, ens passa una cosa, i és que quan tenim infants petitons, les famílies participen moltíssim. És una etapa en la que doncs, procuren anar, tenim molt d'interès, molts neguits i les famílies participen i van a les activitats i a les xerrades i formacions. Però a mesura que els infants es fan grans, anem perdent una mica aquestes famílies per qüestions diverses, per conciliacions, perquè considerem que ja són grans, que ja van sols, però realment l'adolescència encara té moltes necessitats, és una etapa molt complicada de canvis, de descobertes, i per tant convido a tothom, a totes aquelles famílies d'adolescents i també d'infants que seran adolescents. Per tant, esperem a tothom a omplir el teatre amb aquestes xerrades, amb totes, no només amb aquesta.
Per tant, a les 3, Sana Serra, regidora d'Educació, Infància i Famílies a l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca. Gràcies per acompanyar-nos i vagi molt bé aquesta setmana.
Gràcies, Jordi.
L'Infosap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
Aquest dissabte, l'Ermita de Santa Madrona acollirà la segona edició de la Festa Jove. Serà a partir de les 8 de la tarda, amb unes activitats organitzades pel Departament de Joventut i l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca, pensades especialment per al públic jove de la ciutat. La festa començarà a les 8, oferirà una programació variada que combinarà música, espectacle i activitats participatives. La ballada arrencarà amb música ambiental per donar la benvinguda als assistents, seguida d'un bingo musical interactiu que promet combinar ritme i premi. Un dels plats forts de la nit serà l'espectacle Drac, que omplirà l'escenari de color, carisma i també reivindicació. I a partir de les 11 i fins a les 3 de la matinada, DJ-Jockeys a l'Ermita de Santa Madrona. El regidor de Joventut, Javier Romero, ha donat més detalls a l'emissora municipal.
Un dels nostres objectius a la regidoria és doncs, tenir un calendari anual d'activitats on els nostres joves de Sant Andreu de la Barca doncs, puguin socialitzar i puguin desenvolupar-se. No? I en aquest sentit, duem a terme la segona edició de la Festa Jove del nostre Espai Jove, que es realitzarà el proper dissabte 10 de maig a partir de les 8 de la tarda a l'espai natural de la nostra ermita de Santa Madrona del Palau. D'acord, comptarem amb diverses activitats, com és una nova edició d'un bingo musical que va tenir molt bona rebuda a la primera edició. Tindrem també l'actuació d'Aureola de Layer, que és una artista drag local d'aquí Sant Andreu de la Barca, que ens performarà doncs, diverses cançons, farà una mica de show, i després tindrem sessió musical amb els nostres DJs locals, en DJ B i el DJ Van Garrix. No? El que volem és un format de diverses tipologies, una part més participativa com és el bingo, una part més performàtica i després doncs, festa i ball amb els DJs perquè doncs, multitud de joves es vegin atrets per aquesta activitat i vinguin a gaudir-la.
L'esdeveniment comptarà amb un servei de barra amb begudes i menjar, incloent opcions com hamburgueses, per tal que els joves puguin gaudir de la festa amb totes les comoditats. Pel que fa a les activitats, són gratuïtes.
Així és, són activitats gratuïtes des del bingo musical. El que volem és que les joves tinguin aquest espai per passar-s'ho bé ara que arriba el bon temps i que tingui tant o més èxit que la primera edició, de la qual vam sortir molt satisfetes, i doncs volem que aquesta festa jove del maig continuï quedant-se en el nostre calendari d'activitats.
Segona festa jove de Sant Andreu de la Barca aquest dissabte a partir de les 8 de la tarda a l'església de Santa Madrona. Activitats i festa fins a les 3 de la matinada.
L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.
Posem punt final d'aquesta edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Més informació a través de radiosantandreu.com, a través de les xarxes socials, Facebook, X i també Instagram, i més informació també a través del nostre canal d'informació al WhatsApp. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Molt bon cap de setmana.
L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.